Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Hola, bona tarda. Us informa Carme Clèries. El president valencià Carlos Mazón cessarà dues conselleres del govern i crearà una vicepresidència per afrontar la reconstrucció dels municipis més castigats per la Dana. És la informació que acaba d'avançar el diari El País a menys de 24 hores que Mazón comparegui a les Corts Valencianes. Enviats especials a València, David Mendoza i Albert Prat, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Es donava per feta una reestructuració radical i a aquesta hora el diari El País apunta a quines àrees afectarà aquesta crisi de govern. Mazón apartarà la consellera de Justícia i Interior, Salomé Prades. És de qui depenen les emergències de la comunitat i és el nom que ha estat més en entredit, entre altres coses per haver admès que no sabia que es podien enviar alertes als telèfons mòbils. També saltarà la titular de Turisme i Indústria, Núria Montes, molt criticada per haver advertit als familiars de les víctimes que no s'apropessin a la Fira de València, on s'estan identificant els cadàvers. I per coordinar la gestió de la tragèdia, el president crearà una nova vicepresidència dedicada exclusivament a les tasques de recuperació, amb un perfil més tècnic al capdavant. Una remodelació que no passa per la dimissió del president i que s'espera que el mateix Mazón anunciï després d'intervenir demà al matí al Parlament valencià. Albert Prat, Catalunya Ràdio, València.
És notícies, Maria Costa.
El Baix Ebre i el Montsià continuen en alerta vermella per acumulació i intensitat d'aigua pel temporal de pluges. Els ajuntaments estan preparats per mitigar-ne les conseqüències, mentre els ciutadans veuen com novament tenen restriccions en la mobilitat i l'activitat no s'assembla en res a la d'un dia laborable. L'arribada de les pluges també ha provocat canvis en el funcionament habitual dels serveis de transport públic. Tortosa, Jordi Barranca.
Hola, bona tarda. Sí, va plovent aquí les comarques de l'extrem sud del país. Localment ho fa més intensitat, però de moment no hi ha incidències destacables. La ciutadania respost a les restriccions de mobilitat, quedant-se majoritàriament a casa, mentre els ajuntaments han netejat embornals i han restringit els punts més crítics. Preocupen, entre d'altres, els barrancs. Dos municipis que en tenen aquí a l'extrem sud del país són Masdenverge i l'Aldea. Sentim-ne els alcaldes René Gonel i Xavier Royo.
Avisar la població de tenir precaució i impedir el pas de vehicles al moment que comença a baixar el barranc. Continuem treballant i insistint en la importància de rebaixar la llera del barranc per tal d'impedir que l'aigua puja tant. És la lluita de sempre.
Estem treballant tant a la Brigada Municipal com a la Guàrdia Municipal, repassant tots aquells punts conflictius per estar preparat per la pluja que ens pugui vindre pel dia d'avui.
Jordi Barranca, Catalunya, Ràdio Tortosa.
Protecció Civil manté en alerta el pla inuncat perquè fins a la mitjanit hi poden haver pluges intenses al sud del país, principalment a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, i és que hi podrien caure fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per tot plegat, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recordat fa uns minuts al Catalunya Migdia que no s'ha de baixar la guàrdia.
Vigilar la conducció, les zones inundables, també rius, rieres, zones que puguin créixer. I recordem també, si tenim alguna entrada d'aquestes que pugui ploure molt, a vegades poden créixer els rius encara que no estigui plovent on estem. Poden haver plogut més amunt i baixar una riera forta. Tot això és el que nosaltres vigilem i per això demanem doncs, aquestes mesures avui de precaució.
Alberto Núñez Feijóo demana a Pedro Sánchez que retiri la candidatura de Teresa Rivera a la Comissió Europea perquè creu que pot acabar als tribunals per la seva gestió de la Dana al País Valencià. El PP ha insistit a assenyalar-la durant la compareixença del govern espanyol al Congrés. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que el ministre Ángel Víctor Torres ha estat l'encarregat de defensar l'actuació de l'Estat a València, el PP ha demanat explicacions als absents Pedro Sánchez i Teresa Rivera, a qui Feijóo li imputa la responsabilitat de la tragèdia.
La Comisión Europea no puede ser el escondite de los problemas políticos y quizás judiciales de la candidata del gobierno, de la señora Rivera. Por eso le pido al gobierno que retire la candidatura de Teresa Rivera y proponga otra persona.
Tot plegat, segons el govern espanyol, per no posar el focus en Carlos Mazón, a qui demà cap dirigent del PP acompanyarà en la seva compareixença a les Corts Valencianes. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
Donald Trump ja és a Washington, on aquest vespre es reunirà amb Joe Biden per parlar del traspàs de poders als Estats Units, un acte protocolari que Trump va declinar honorar fa 4 anys. També està previst que Trump es reuneixi amb el caucus republicà al Congrés. Una reunió on també hi serà l'emprenedor Elon Musk, segons la premsa nord-americana. Complicacions a aquesta hora a la línia R4 de Rodalies fins a Terrassa i Sabadell. Equip viari Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, un arbre ha caigut parcialment a les vies entre Sabadell Nord i Terrassa Est enmig de la pluja. Se circula per via única entre Sabadell Sud i Terrassa Estació del Nord, cosa que alenteja el pas dels trens de l'R4 per la zona. Pel que fa a les carreteres, destaquem l'autovia A2 amb 4 quilòmetres de cua de Collbató a Esparreguera direcció Barcelona per un accident que deixa un sol carril obert, i es mantenen les retencions a l'AP7 a les comarques de Tarragona pels talls a causa de les restriccions de mobilitat, però més curtes que aquest migdia. Mariluz García, equip diari de Catalunya Ràdio.
Els esports, Sònia Olear, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El jugador del Barça, Ansu Fati, s'ha fet una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa dreta i estarà al voltant d'un mes de baixa. Cubarsí ha estat convocat per la selecció espanyola per cobrir la baixa del jugador de l'Aston Villa, Pau Torres. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, creu que hi ha un ambient de crispació entre l'aficionat amb coses que han passat, com el preu de les entrades pels partits de Champions, que van acabar amb una mocadurada, o amb el debut de Ferran Ruiz, investigat per difusió d'un vídeo sexual que ha provocat molta indignació. Cárcel diu que ells no han de ser jutges i demana que l'afició deixi de banda la crispació. Avui a les 6, Partizan Barça, l'Eurolliga de bàsquet, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. A l'Eurocopa, la penya rep el Budućnost de Montenegro a 8:45, partit que podeu veure per Esport 3. En tennis, ajornat al començament de la Copa a Billie Jean King, perquè a Màlaga estan en alerta vermella pel temporal. Els partits previstos per avui es traslladen a divendres. Les catalanes Paula Badosa i Marina Bàsols formen part de l'equip espanyol que jugarà contra Polònia.
Fins aquí les notícies. Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Passen 7 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som dimecres, dimecres 13 de novembre, i si és dimecres vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors habituals dels dimecres. Estel Soler, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Diguem que bé.
Què t'ha passat amb la grua?
No, deixem-ho aquí. Jo crec que el més interessant que ha de saber Catalunya és que ahir el meu fill em va fer muntar l'arbre de Nadal.
Oi, ja el tenim aquí.
El teu fill és dels més interessants que us expliqui això que les meves desgràcies.
Crec que li faré un regal de l'amic invisible al teu fill, ho saps, no?
Home, ell vol la teva figureta.
El caganer, la caganera.
Sisplau.
Per favor, per favor.
Suposo que el passeig el farem demà passat, perquè sí. Sí, ja m'ha fet muntar l'arbre.
Aniré ràpid, perquè així puc tenir la caganera.
Què faré jo ara el 4 de desembre?
Res, mira, mira les figuretes, acostar-les al naixement.
Ai, senyor.
Estel Soler, normalment comparteix, ja ho sabeu, el 50% de Biel Duran. Avui tenim baixa d'en Biel, que torna la setmana que ve. Ja està bé, no patiu. Però li hem dit a un dels nostres sobretaulers, un dels nostres carquinyolis, que ens faci una suplència. I ell és Òscar Broc, bona tarda.
Ei, bona tarda, què tal?
Com estàs?
Bé, preocupat.
Perdona, el Trump?
Preocupat per Trump i preocupat perquè entre el seu gabinet ja ha descobert que hi ha una tal Kristi Noem, o com es digui, que és una senyora que va confessar unes memòries que va matar un gos seu a trets.
Correcte.
Molt bé.
És a dir, perfil psicopàtic, eh? I això serà el que governarà ara mateix una de les nacions més poderoses.
I ho confessa, a més, senyor.
Sí, sí, sí. De seguida anirem als Estats Units, perquè ja sabeu que avui era aquesta trobada de Donald Trump-Joe Biden per prendre possessió a la Casa Blanca. Doncs de seguida farem la prèvia amb el nostre estimat Garriga. Carquinyolis a la producció, la Dolors Joanola, i avui a la peixera... Hosti, s'ha fotut una fanta així a pelo seco. En David Bueno. està fotent?
Fanta, encara existeix, eh?
Fanta!
Una Fanta, potser amb una miqueta de vodka, no? Sí. Potser, si li... ara. Unes gotetes, eh?
Porteu-li els canxitos, per favor, que li falta això per la festa infantil. La ratafia del control en Sant Silva i en Fran López. One more time, una Fanta, tu. En Fran, que avui ens posa els Daft Punk perquè surten a la venda les entrades per la pel·lícula de Daft Punk, Interstellar 5555. Només es podrà veure una nit als cinemes de tot el món i estem parlant del 12 de desembre. Interstellar 5555. Ha dit un 5 de més?
És aquella pel·li que van fer de dibuixos animats japonesos, em sembla, no?
És aquesta, diu el Fran.
És una passada, de veritat.
Com ho saps tot, Òscar?
No, perquè quan van treure aquest disc, aquesta cançó, que és un hitarro increïble, el videoclip era amb aquests dibuixos. Els dibuixos... Eres un animador japonès, que no recordo el nom, que ells eren molt fans. El de Ulisses 31, em sembla.
Sí.
Pues és aquest animador, crec recordar. I la pel·lícula és d'anime. És un anime dels 80, així com molt retro. Està guai.
El 12 de desembre, aquesta Interstellar 5555 del Daft Punk. Aquí a l'estudi, els carquinyolis habituals. Carlos Baraibar, Esther Vallès, Fran Domènech, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què m'expliqueu, Carlos? Comença tu, va.
Avui us porto la feina del corresponsal... A veure si em sento, hola. Sí, val, ara sí. Avui us porto la feina del corresponsal de La Nación TV, una televisió de notícies 24 hores argentina.
Sí.
D'entrada, cal dir que el company informa des d'Edimburg i parla de les últimes riuades a Catalunya, concretament l'arribada de Cadaqués. I ho fa així.
La segunda tiene que ver con Girona, en España, donde hay inundaciones, hay 30 autos que han sido arrastrados. Mirá lo que es esto, esto es entre Barcelona y los Pirineos, lluvias, inundaciones en esa parte del norte de España. Por el momento me dicen desde Girona que no hay heridos, pero mirá lo que hizo en este pueblo de Cadaqués, cerca de la ciudad de Girona.
Però diu Girona, no Gerona, eh? No, ja està molt bé, això.
Sí, sí,
però a veure, li hem de dir aquest senyor que, clar, entre Barcelona i los Pirineos està mitja Catalunya.
Aquest senyor és argentí. O sigui, això entre Barcelona...
Li sembla que està clar.
Home, clar. En principi no hi ha cap problema, no, aquesta crònica. No? El problema és que si haguéssiu vist les imatges... Les acompanyaven la crònica, hauríeu vist que aquest amic Cristian Martín, que es digui així el periodista, per il·lustrar la seva crònica del que ha passat entre Barcelona i els Pirineus, s'ha inventat una foto feta amb IA on es veu ni més ni menys que el riu Unyà,
que se l'ha inventada,
el seu pas per Girona, ple fins dalt i amb tot de cotxes destrossats a dins. Tanta aigua hi ha a l'Unyà que quasi sobrepassa el pont de ferro, aquell pont d'Eiffel, vermell, de Girona. És una foto feta amb intel·ligència artificial que hem intentat rastrejar per internet i que és molt estrany perquè està remès a un canal de YouTube que es diu About Nature, que algú la va fer fa uns mesos i aquest tio l'ha pescat allà i ha dit mira.
Sí, al paio li han explicat la història, 32 cotxes, se'ls han dut la riera, bla, 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 i diu que no tengo les fotos, viste, loco, ja veuràs si tengo las fotos.
Exacte.
Jo, si no n'he vero, ben trobat.
Jo que soc una mica rata a Twitter, he fet un @chequeado, que és una de les plataformes de fact-checking més irrellevants d'Argentina. M'he xivat.
Sí, capità de la veritat, així m'agrada. Et direm així a partir d'ara.
Xivatos.
Però l'haguessis hagut de dir en argentí.
Com és? Arroba què?
Te xivaste.
Chequeado.
Carlos Baraibar ja ens ha fet la seva notícia. Fran Domènech, què m'expliques?
Doncs mira que tenim novetats del repte Carquinyoli.
Puja.
Sí, ja sabeu que...
Algun dia podrem fer un especial només posant tots els carquinyolis seguits, 3 hores de carquinyoli.
No, fins a la nit dels ignorants.
Mega carquinyoli.
Fins a la nit dels ignorants arribaríem de totes les persones a les quals els hi hem demanat que diguin la paraula carquinyoli. Avui, però, ens centrarem en la persona que més se'ns ha resistit, concretament és Sònia Gelmà, li hem hagut de demanar diverses vegades, li hem insistit, i fins i tot... I ahir en directe ja vam fer un ultimàtum.
Sònia Gelmà, promets i prometeràs i pots prometre que diràs carquinyoli a la trànsmit de la TDG avui?
El partit comença a 3:45 de la tarda.
Que no t'empatollis! Que diguis carquinyoli.
Que sí, en algun moment, no pateixis, en algun moment... jo crec que presentant Oleart li queda molt bé carquinyoli Oleart.
Molt bé. Presentant Oleart li queda molt bé carquinyoli Oleart.
He de treballar els meus modus, eh? No li puc dir a algú... No t'empatollis!
Li vas dir ratiules.
Sí,
el teu equip de ratiules.
La confiança fa fàstic,
en Gelmà. Ahir a la TDG, amb Pere Escobar, Sònia Gelmà, Gerard Autet... I companyia, efectivament, parlant amb la Sònia Oleart, va passar això. Li demanen que anés al camp.
A veure. Pots venir, Oleart. Arribaràs a la segona part, però pots venir.
Que tens carquinyolis aquí a l'estudi.
Ai,
bravo!
Bravo, que tens carquinyolis, li va dir a la...
Està ben colat, eh?
Molt ben colat.
Quants en portem, ja?
No, espera, ara repassarem tots els que portem, però és que ahir no va ser l'única vegada que es va parlar d'això, perquè el repte es va donar per segellat, perquè ja ho ha dit, no? Aquí ja l'hem donat per segellat. Però la Sònia com a retiula, que li deies ahir, doncs va voler deixar constància que ja ho havia fet i que la deixéssim en pau.
Els carquinyolis els deixo pels de la tarda.
Doncs m'ha costat, a veure, una hora, però per fi he complert el repte de la Carot i, per tant, confio que ens deixin viure a partir d'ara.
Atenció, atenció,
confio que ens deixin viure a partir d'ara.
No, tocadíssim.
Un moment, un moment. No vull dir res, però nosaltres, que demostrem la nostra estima com a bons catalans, amb un puntet d'insult, dient-li retiula, i ens diu que la deixem en pau?
Ja no cal que et revisis les formes.
Ei, estic imaginant el WhatsApp de la Sònia... Sònia Gelmà, 5 del matí, 200 missatges de l'Hisenda Carot, carquinyoli, 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 rotllo psicòpata.
No, no, vaig a posar-li ara mateix. Carquinyoli, enganxar, o sigui, copiar i enganxar. Carquinyoli.
S'hauria de fer una petició des de la tarda per incloure la icona del carquinyoli al WhatsApp. La emoticona, vull dir.
Boníssim, això.
No la tenim.
Home, hem de començar ja els tràmits.
Totalment, per favor. I si ho aconseguim, imagineu-vos-ho.
Amb qui hem de parlar?
Amb
Elon Musk? Ah, no, que això és l'altre, és el Zuckerberg. Ah,
podríem parlar amb l'humorista valencià, Eugeni Alemany, que va aconseguir, sí, crec que la emoticona de paella, i a més és col·laborador del Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández, per tant, ell va començar a fer els tràmits i se'n va sortir.
Ara que parlem de Meta, no té a veure amb Meta, sinó que té a veure amb la xarxa X. Carlos Baray, per què acabes de llegir, per favor, de The Guardian?
No, justament ho repiulava el Sergi Molero, que diu que el diari The Guardian ha decidit deixar de publicar i de penjar i d'utilitzar X, perquè considera que és, doncs, el que s'ha convertit.
El mal, el mal. Escolta,
les diferents comptes que té The Guardian, si no he llegit malament, acumulen uns 20 i pico milions de seguidors, de followers, que no és poc.
Uau, s'ho emporten, però hi ha alternativa, diguéssim, o no?
Bé, realment és un... Clar, és un debat, perquè què fas? És a dir, estàs negant a la gent que és a X els continguts d'un diari amb credibilitat, que és una referència informativa. És un debat molt interessant i és un pas rellevant.
I la gent està començant a migrar. Hi havia, com es deia, Mastodon?
Mastodon, altre, no?
I un altre de nova. Blue Sky, això.
Threads, també hi ha Threads.
Però vist en el que s'ha convertit ara mateix X, jo entenc que capçaleres de prestigi vulguin fugir d'aquest famer. És a dir, a mi tampoc m'interessaria estar allà ficat.
Jo no hi soc gaire, eh? A Twitter, de fet, tinc un compte força inactiu.
Fa molta por en el que s'ha convertit.
Sí. Esther Vallès, a veure, què m'emporta vostè?
Doncs mira, avui hem trobat un estudi que explica l'origen del petó.
Un altre petó, un altre moment, una altra cançó entre aquesta gent.
Un psicòleg del Regne Unit fa temps que estudia per què ens fem petons per demostrar afecte als altres. Ara direu, de moment podem saber que era per olorar-nos, els primats, eh? Vale. Que era una manera... Sí, o era una manera que tenien els primats pares o mares de donar mastegat el menjar a la boca als primats fills.
Ah, wow. De peixar.
Això són diverses teories que s'han anat analitzant al llarg dels anys, però no és del tot així. L'Adriano Lameira, que és aquest psicòleg que un dia va dir, mira, jo faré mans i mànigues i estaré anys estudiant a veure per què ens fem petons, va concloure que ho feien com un gest fraternal, sí, però que, sobretot, el factor clau era la higiene.
Com?
És a dir...
Passar bactèries?
Sí.
Al revés.
Treure-les, perquè ens entenguem.
És la pràctica, llavors.
Sí. També es coneix com a grooming, en anglès, que és que els primats el que feien era revisar el pelatge del company...
Els paràsits.
Sí, per tal de trobar-li paràsits. És com si tu ara, Estel, li revises el pelatge a l'Òscar.
Trobaries algun paràsit?
Llepant o amb les mans?
No, allò que fas amb els nens contra ampolls.
Sí. Va, exacte. Ui, en sé molt de fer això.
Li trobes paràsits, insectes, altres brutícies, i quan la trobes t'acostes als llaves i li fas la succió.
Meravellós.
En què s'ha convertit aquest programa? Jo he vingut aquí a parlar de Trump.
Mira, que mirarem si tens l'adilla. Ens estem convertint una mica en Elon Musk, l'altre. Ai, per favor.
Com es diu? No es diu Lladelles?
Lladelles.
No,
Lladelles.
Algo així.
Lladelles.
Un nom preciosíssim.
Es diu Lladelles. No, ara Carlos Baray, per totes les paraules que diguem, ho ha de comprovar.
És així.
De veritat, eh? Ai, senyor, que passen 4 minutets. 4 minutets d'un quart de 5 de la tarda. Això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio, perquè...
Sí, està bé, a la tarda.
Va, serviu cafetó a casa, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
buscant, està buscant.
No, no, ja ho ha trobat.
La veritat.
Com es diu? Ho ha trobat i com que no és, dir, és Lladelles, que és el que he dit jo, ah, no ho vol dir.
Ai, com calla el tio?
És que és una rata.
S'emprenya i no respira.
Mira, mira.
Lladella, Lladella. Sí, sí, és a
truca,
mi.
Truca la Sònia Gelmà, que si vols anar amb ella.
Perdoneu, crec que a partir d'ara la gent hauria de dir Lladella en lloc de Carquinyoli. Això sí que és no. complicat de dir. Això. Cola a xoc.
No, no, dono el meu suport a aquesta, aquesta proposta de veritat.
Heu posat un repte massa fàcil, amic.
Ai, senyor. Va, posem-nos un momentet seriosos, si més no, perquè el temps al sud de Catalunya segueix tenint-nos a tots pendents del cel. Fa hores que plou, es mantenen les restriccions de la mobilitat, ho vam sentir ahir per part de la consellera Parlon. El focus principal el tenim al Baix Ebre i al Montsià, que estan en alerta vermella des de mig matí per possibilitat de pluges torrencials i inundacions, en una situació que també afecta el País Valencià i parts d'Andalusia. Actualitzem, fem un F5 a la informació del temps de fa una hora amb la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
Què, tenim aigua al nord i al sud? On ens hem de fixar
sí.
ara mateix?
Ara sobretot al sud la tenim, eh? La de l'Empordà s'ha desdibuixat una miqueta, sí que ha plogut, han caigut 20 litres a Palafrugell o 15 a la Bisbal d'Empordà, i ara on està plovent amb més ganes és cap al Baix Ebre-Montsià. Aquí sí que tenim una tempesta una mica més significativa. Les que han anat entrant de mar cap a terra, en molts casos descarregaven, però no amb molta força, i de moment, doncs, com has dit abans, hem d'estar molt pendents en aquest sector. Terres de l'Ebre i sobretot entre el Baix Ebre i el Montsià, de moment els registres en aquesta zona 43 litres a Horta de Sant Joan, 44 a Ulldecona, 39 a Mas de Barberans, 31 a Tivissa, i ho continuarà fent aquí. Això vol dir que en les properes hores alguns d'aquests ruixats doncs, poden descarregar amb força. Ara en tenim aquí un just entre aquestes dues comarques. Aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya de 40 litres en només mitja hora i, per tant, aquesta probabilitat més alta és que això passi i puguin ser doncs, pluges més torrencials.
Ahir ens deien que les restriccions de mobilitat serien des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit. Mm. Entenc que es mantenen i ben mantingudes.
Sí, les restriccions no sé si les mantindran, però la pluja sí que es mantindrà de cara fins la nit. És a dir, tota aquesta inestabilitat ben bé fins al vespre matinada i després sí que la cosa millora. Demà encara podem tenir algun ruixat a l'Ebre també, però amb una clara tendència a la millora perquè l'embussament d'aire fred, la dana s'allunya més i per tant tindrem un dia doncs, molt més estable.
Castelló, País Valencià, com ho tenim?
Mira, de nit i matinada i primera hora del matí ha plogut sobretot al nord d'Alacant, aquí amb registres que han arribat als 200 litres, a Xàbia, en tot aquest sector, i ara fa una estona doncs, on ha plogut més, al costat del Baix Ebre i el Montsià, és a dir, a Castelló. En aquest tram entre el Baix Ebre i el nord de Castelló és on les pluges al migdia, a primera hora de la tarda, és on més han descarregat. I aquí tenim els 113, per exemple, a Penyíscola, també a Benicarló, més de 100 litres, i es mantindrà. També en aquestes comarques és on pot continuar plovent. Sí, que de cara a la matinada la precipitació podria baixar una miqueta més i, per tant, arribar de matinada o demà al matí les pluges al lloc on va ser més afectada per la primera dana. Uh-huh. No amb la mateixa intensitat, fins i tot seran pluges menys intenses que les que tenim ara, però encara també en aquest sector es manté l'alerta taronja.
A nivell de temperatures i a nivell de virulència del mar, seguim igual? Baixes temperatures, sí. El mar força remogut?
Bueno, ha pujat. Al matí sí que feia molt fred, i a més feia vent, i la sensació de fred era més marcada, però el que és la costa central, Pirineu i Prepirineu, la temperatura ha pujat. I el vent, sí, el temporal de mar es manté, amb onades que poden passar dels 2,5 metres, també més probable en aquests dos extrems, és a dir, Costa Brava i Costa Daurada, i a la costa central també hi poden haver onades, però el temporal de mar més notable als dos extrems de la costa.
Gemma, entenc que no hi ha cap punt on s'hagi registrat litres perillosos, és a dir, fora del que teníeu previst.
No, no hi ha hagut, de moment, cap registre que hagi superat aquest avís d'intensitat. No hem tingut encara aquest ruixat intens de moment, però sí que ho hem de seguir perquè el que deia, ara ja en aquest sector ja portem uns 40-45 litres, però de moment sense no ha caigut en molt poca estona, que és el que sempre preocupa, que aquests ruixats descarreguin amb molta força.
Carlos.
Fins ara, sobretot al matí, ha sigut pluja d'anar fent, estones amb vent, no? I amb vent i amb mala mar, però pluja d'anar fent.
Gemma, jo tinc una pregunta. Ara és una mica un atracament, perquè evidentment no ho saps tot, però...
Molt bé, Carlos.
Vull fer un fets o fets en directe.
Ah,
i atracant la Gemma directament. No, està circulant ja de WhatsApp en WhatsApp i per Twitter i per xarxes una imatge d'una mànega marina molt gran a davant de Vinaròs. No sé si el que està passant ara és compatible amb que pugui haver-hi una mànega
sí,
davant de Vinaròs.
No l'he vista, aquesta. he vist la de Màlaga, la de Marbella, que sí que era de veritat, la de Vinarosa aquesta que comentes, mira, ara l'estic veient. Sí, sí, és possible, això. Els fenòmens aquests... A més, si mires l'imatge del radar, les tempestes més fortes estan a dins del mar. I, per tant, aquestes mànegues se situen davant del mar. Fins i tot a Marbella ha arribat a tocar una mica el port. Aquestes que ara estic veient, ara també l'estic veient a les xarxes, se situen davant de Vinaròs, però sí, aquest temps sever pot anar associat a mànegues. Sí.
I això podríem dir que, si toqués terra, diguéssim, això ja no...
Seria un tornado, llavors.
Val. És a dir, no però... es desintegraria, diguéssim, en tot cas.
Per exemple, la de Marbella, en les imatges, era que arribava a fregar una mica el port, però després s'ha desfet. Val. Clar, depenent de la gran
de la
que sigui la mànega i de la... Exacte, sí. Moltes d'elles estan dins el mar, es mouen i no acaben ni arribant a terra ni provocant desperfectes. Però sí, són amb aquests fenòmens severs que van associats a les tempestes,
Gemma, ara que parlaves de Màlaga, la situació a Màlaga, déu-n'hi-do, allà sí que està plovent torrencialment i pluges estàtiques.
Sí, allà els registres, fins fa una estoneta, ara no el tinc actualitzat, però eren uns 80-90 litres, però el que dèiem sempre, amb molt poca estona, i llavors el que ha fet és que, a més, algun riu s'ha desbordat fins i tot, perquè aquestes pluges intenses amb poca estona doncs, provoquen doncs, aquestes inundacions.
Gemma Puig, anirem fent F5, si passa qualsevol cosa fora de l'habitual o del que teníeu previst, ens demanes pas, d'acord?
I tant.
Fins ara, Gemma.
Bona tarda.
I ara al Baix Ebre, perquè patim la pluja i tenim en Jordi Barranca. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, Elisenda.
Com està anant la restricció de mobilitat al sud? Diries que s'està respectant en general?
Doncs bastant, bastant, perquè la veritat és que l'aspecte que tenen avui els carrers principals, sobretot de la ciutat de Tortosa, també l'eix de l'Ebre, que és la C12, i per no parlar, òbviament, de la P7, és a dir, el volum de circulació en aquests tres punts, tant de persones com també de vehicles, no té res a veure amb el d'un dia laborable. Per exemple, també a la ciutat de Tortosa, fent una passejada, donant un tomb per la ciutat, molts comerços, molts establiments tancats, la qual cosa també posa en evidència, no?, que s'estan complint aquestes mesures, aquestes restriccions a la mobilitat i a l'activitat, tota activitat que no sigui essencial, no?, que es va decretar ahir la tarda per part del govern. Aquest compliment, més d'un i més de dos, evidentment, estan resignats per aquesta mesura, però recordem que aquí a Terres de l'Ebre, en els últims 5 anys, han patit 3 temporals, que a la zona d'Alcanar, no?, ho parlàvem fa un parell de setmanes, també amb l'anterior temporal, en 3 anys gairebé seguits, no, cada any es repetien, no, riuades que s'emportaven per davant bona part d'urbanitzacions i també de càmpings situats a primera línia de la costa. Per tant, aquí, a hores d'ara, les restriccions s'estan complint i, de moment, com ara sentíem que deia la Gemma, durant tot el dia va plovent, en alguns punts, en alguns moments, amb més intensitat que d'altres, però incidències destacables no n'hi ha. Hem fet una ronda amb alguns dels alcaldes d'aquí d'aquests municipis, sobretot com s'estan preparant, perquè és que porten diversos dies que estan en alerta ja. De fet, parlàvem amb alguns ajuntaments i ens deien que les mesures que havien arribat fa un parell de setmanes, que directament no les havien tret per si de cas, com a prevenció. I això que us deia, hem fet una ronda amb alcaldes i això és el que ens han dit alguns. Sentirem ara Jordi Jordan, que és l'alcalde de Tortosa, que l'han entrevistat al matí de Catalunya Ràdio, i també els alcaldes de l'Aldea i d'Ulldecona, Xavier Royo i Núria Ventura.
Hem precintat tots els accessos al riu Ebre, al seu pas per la ciutat. Estem vigilant tots els estacionaments amb els diferents barrancs que travessen Tortosa. Hem cancel·lat totes les activitats programades en diferents centres sanitaris de la mateixa ciutat.
Estem treballant tant a la Brigada Municipal com a la Guàrdia Municipal, repassant tots aquells punts conflictius per estar preparat per la pluja que mos pugui vindre pel dia d'avui.
Estem seguint l'evolució meteorològica i sobretot insistint que tothom recorde que hi ha restriccions de mobilitat. Les restriccions que s'han imposat, la veritat és que han anat bé perquè han evitat riscos completament innecessaris.
I què és el que preocupa més a hores d'ara? Doncs, en primer lloc, les conseqüències que vull tenir, l'acumulació d'aigua i la intensitat d'aquestes pluges, però també una conseqüència directa, és a dir, que depèn d'on plogui, és el punt on neixen molts barrancs que travessen molts municipis. De moment, aquests barrancs continuen baixant avui també amb força aigua i de moment no s'han desbordat i esperem que la cosa continuï així.
Jordi, la gent, no sé si ho estan visquent amb angoixa, estan nerviosos o com que estaven tan preavisats i malauradament estan tan acostumats, ho porten amb certa normalitat.
És a dir, a veure, normalitat tampoc, però sí que, sobretot després del que va passar fa dues setmanes a València, la gent a visos com aquests doncs els agafa d'una altra forma. És a dir, no, és a dir, sempre complint amb les mesures, encara que no t'agradi, encara que et molesti una miqueta, no, el teu funcionament habitual i rutinari, però sí que, diguem-ne, amb més o menys resignació, però la gent ho va complint, i sobretot això, que aquí encara recorda, sobretot a la zona d'Alcanar, a la Ràpita, i Ull de Cona, i també Santa Bàrbara, tots municipis, per cert, de la comarca del Montsià, l'impacte que han tingut les últimes riuades dels últims anys.
Jordi Barranca, anem parlant, anem fent F5s al llarg de la tarda. Gràcies per aquesta connexió. Una abraçada.
A vosaltres.
Ja ara. Abans de la publicitat, Carlos Baraíbar.
Sí, us volia portar un tuit que em passa la Laia Claret, la companya de Girona, que és bastant definitori de la gestió de la que està fent la Generalitat Valenciana de tot el tema de l'emergència, d'acord? Ara ens deia la Gemma que el problema, la pluja, està centrat a la zona doncs, de Benicarló, Vinaròs, aquesta zona, no? Doncs tuit ara mateix de Charo Miralles, ex-alcaldessa de Benicarló. Diu, no sé si vos ho creureu, però m'acaben de trucar dues vegades, dues, d'emergències de la Generalitat Valenciana pensant que era l'alcaldessa.
No.
La segona vegada els he donat el número i el nom de l'alcalde d'ara.
No.
Que fa un any i mig que és alcalde.
No m'ho puc creure, això.
Però això és d'ara, perquè no fa uns dies que ja va dir que se l'havia...
Quan és aquest tuit?
Aquest tuit l'acaba de fer avui.
Ah, val.
Sí, és d'avui. Hòstia. És a dir, clar, fa dies que la Dana va i ara, i fa dies que sabem que plourà aquests dies allà, etcètera. Doncs aquesta és la
no han actualitzat la base de dades.
No,
m'estic confonent amb una altra alcaldessa que tampoc ho era ja, i aquí també l'havien trucat. Algun
no?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Dos quarts... actualitzar la informació, no?
No, se'ls dona bé. Dos quarts de 5 de la tarda, anirem a publicitat i a la tornada parlarem d'aquest cas del Lucky. Sabeu qui és el Lucky, aquest sí, border collie que han robat d'una casa?
Sí, perdoneu, sí.
Clar, amb la nova llei de protecció animal, els animals ja no són coses. Per tant, aquest furt és un furt?
És un segrest.
És un segrest?
Sí. És un segrest.
Jo ho tinc clar, després, si vols...
Ara ho descobrim. Sí.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 23 de novembre Alice, de la companyia de dansa taiwanesa Bidens.
Una adaptació del clàssic literari Alice i el País de les Meravelles, on es barregen la cultura occidental i l'oriental.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Quan pagues els teus impostos tornen. Tornen amb els sanitaris que el dia del part hi van ser perquè tot sortís bé. Amb el permís de paternitat per estar on vols estar. Tornen amb el suport a la recerca que lluita contra la malaltia. El que dones quan pagues impostos torna a tu, torna a tothom. El que dones, torna. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada... Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Es tanca el cercle de l'univers Reina Roja, tot mort, de Juan Gómez Jurado. Torna l'autor més llegit. Ha acabat l'espera. Arriba l'última entrega de la trama del thriller més gran de la història. Tot mort, de Juan Gómez Jurado, publicat per Rosa dels Vents. Ja a la venda.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Passen 4 minutets de 4:45 de la tarda. Ai, senyora, estàvem parlant del Lucky, eh? El Lucky, aquest border collie, que dos lladres es van endur del jardí de casa seva. Dilluns va passar a Navata, a l'Alt Empordà. És probable, fins i tot, que hàgiu vist les imatges de quan se'l van endur, perquè, clar, tenien aquella càmera, heu vist la càmera, no?, les
sí,
imatges.
Sí.
L'Òscar es posa mal a la boca.
A mi em fa molta pena, sincerament.
Em
provoca un neguit increïble, perquè jo sé el que és tenir un animal. Entenc que molta gent pensi, només és un animal. Per mi és com si em segrestessin un fill, això.
Sí, sí.
I entenc el patiment el que deuen estar sentint ara mateix els propietaris, perquè no pots deixar d'imaginar què li estarà passant al teu gos, no? Jo trobo que és molt pitjor això, fins i tot, que se't perdi. Mira el que et dic.
Perquè, a més, els propietaris van fer una crida a través de xarxes, han sortit de mitjans de comunicació, ahir es va fer una batuda per la zona per intentar trobar l'animal, però, clar, es veu que clarament és una sustracció. Ahir els Mossos d'Esquadra havien identificat una persona com a possible autora del robatori i intentaven trobar l'animal i saber si va ser un robatori per encàrrec. I és aquí on nosaltres se'ns planteja una pregunta. Amb la nova llei de benestar animal, endur-se un animal es considera robatori? O ja directament estem parlant d'un segrest? Òscar, tu em deies, jo ho tinc clar.
És un segrest, com una casa. Per mi és el mateix que si em segrestessin algú de la família. I crec que així hauria de ser, és a dir, més en els temps que corren, no? Trobo que, ostres, dir que això és un furt, és que em sembla,
no, és un segrest,
que em sembla d'una crueltat.
No, sí, i la violència ja de que aquesta persona no entra a casa, no? Es veu que el substreu per la
sí,
valla.
Sí. Però al final...
A més, cobra perquè sobre l'animal és bona fe.
Sí, però que al final és una violència, no? És una, absoluta. I jo també crec que és un segrest.
Esther?
I que en aquesta pregunta també tindrà a veure segurament si l'animal és un gos petaner de raça o...
M'imagino que no, que tu conceps un animal, de moment no són coses, però tampoc crec que no tenen categoria,
no tenen
evidentment,
categoria
de persona. Per tant, legalment, que és el que volem saber, això què es considera? Està clar? No està clar. De seguida ho analitzem. Mireu, sumem a la sobretaula l'Anna Ponsí, periodista de successos i col·laboradora de la tarda. Hola, Anna.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Sumem també la Maribel Vila, nostra experta en comportament animal i col·laboradora de la tarda. Maribel, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I la Núria Murla, ella és vicepresidenta de la Comissió de Protecció de Drets dels Animals del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. A veure, anem a pams. Anna, tenim alguna novetat sobre el cas?
No hi ha cap novetat policial sobre el cas. M'expliquen que els Mossos de la Comissaria de Figueres estan molt a sobre d'aquesta història, saben el ressò que ha tingut, saben el patiment que està passant la família, com han impactat, com dèieu, aquestes imatges en què es veu doncs, això, aquesta bona fe d'en Lucky que doncs, posa les putetes a sobre de la tanca i com aquest individu, que a més va amagat i, per tant, té aquesta intenció de que si hi ha càmeres no pugui ser reconegut, l'estira i se l'emporta amb una furgoneta, conjuntament amb una altra persona que va al seient del copilot. El que sabem és que els Mossos d'Esquadra, a través d'aquestes imatges, doncs, van poder captar la càmera, va poder captar la matrícula d'aquesta furgoneta blava. El titular és un empresari del Pla de l'Estany, han pogut parlar amb ell, i ell el que al·lega és que aquesta furgoneta la va deixar un conegut. Ha identificat qui és aquesta persona, a qui li va deixar la furgoneta, per tant, ell se'n desentén, arrenta les mans de tot això, i la policia ha parlat també amb aquesta persona que suposadament li van deixar aquesta furgoneta, i també té identificat el copilot. Tots dos, el que ens expliquen fons policials és que no col·laboren. És a dir, no expliquen res, tampoc si són ells, si no són ells. No tenim tampoc el detall del que han explicat, però el que sí que insisteix la policia és que no col·laboren i, per tant, com que no col·laboren, no saben exactament on és ara el gos. El que sí que us podem explicar aquesta hora és que la família un dia més ha tornat a fer una batuda. Hem parlat amb ells i ens han dit que aquest matí han fet una batuda, que ara a la tarda hi tornen a ser abans no es faci fosc, que es mouen sobretot per la zona del Pla de l'Estany. Navata és un municipi que està aproximadament a uns 15 quilòmetres de Figueres i en direcció a la Garrotxa. I hi ha un trencant, justament, a la zona de Besalú, que tu te'n pots anar ja cap al Pla de l'Estany, ja entres en direcció doncs, cap a la zona de Banyoles. No? Llavors, com que el propietari de la furgoneta és del Pla de l'Estany, com que sospiten que es poden haver emportat el gos per aquella zona, doncs aquí estan fent batudes per tot aquest territori, però estan molt tristos, molt decebuts. De fet, em deien, estem fets pols, literalment, i estem parlant d'un gos que té un any i mig, que ells van doncs, acollir, diguéssim, en 2 mesos. Per tant, ja portava gairebé això, 1 any i 4 mesos amb ells. I és una barreja de border collie i pastor alemany.
Deixa'm preguntar-li a la Maribel, ara de seguida seguim amb els detalls policials i et demanaré el quid de la qüestió, eh? Però abans, Maribel, qui pot tenir interès a robar un gos? És a dir, una de les hipòtesis que han circulat més per xarxes és que el vulguem fer servir com a sparring, no?, per batalles, baralles de gossos. Dones credibilitat a aquesta teoria? Per què es roben gossos?
Bueno, dic que l'Aki sap molt greu perquè ho hem vist en directe, però tenim que pensar que hi ha uns 500 casos de robatori a Espanya. Vull dir que déu-n'hi-do, no?, que bueno, que el Lucky és un dels molts que roben, no? Bueno, no només és per al tema de baralles. El tema de baralles sí que és cert que encara hi ha xarxes clandestines, que es lluita molt des dels cossos dels agents rurals, la policia, però tot i així encara n'hi ha, es mouen molts diners, però també hi ha altres motius. Per exemple, la cria, o sigui, fer criar. Si és un mascle sencer, doncs, i és maco, doncs el poden fer criar com a semental. Si és una femella i és maca i és de raça, doncs el mateix. Moltes vegades revenda dels gossos, sobretot els que són de races, doncs perquè ara hi ha molta demanda. Doncs, per exemple, els caniches toy, per posar un exemple, que ara estan molt de moda.
Són aquests caniches doncs petitons, car, sí.
Molt petitonets, doncs són gossos de moda i que tenen molta vàlua. Llavors pot ser directament per revenda. També xantatge emocional o econòmic. Vull dir, aquí també, en casos, jo què sé, de si tu saps que el teu gos és una vàlua per tu, és un membre de la família, doncs com ha dit el vostre company, l'Òscar, crec, diu, per mi és com si em segrestessin un fill. Doncs tu imagina't, inclús estaries segurament disposat a pagar doncs, perquè te'l tornin, no? Per tant, no és només el tema de les baralles, que això acostuma més a estar relacionat doncs, a tema o a races denominades potencialment perilloses, els American Stanfords, els Bully, els American Blue, però ja et dic, com pot ser per revenda, per criar, o inclús doncs, per algú que s'hagi encapritxat amb aquest gos perquè li agradi molt, i digui, mira, jo el vull, i t'encarrego que me'l treguis,
mira,
no?
Mira, aquí vaig. Anna, ara ja t'allibero perquè sé que estàs en ruta, eh? Ahir feies un tuit en què explicaves que es considera furt i no robatori per la manera com es va sostreure, i que en funció del valor de l'animal, superior o inferior als 400 euros, seria delicte de furt o delicte lleu de furt. Això ho he explicat bé?
Sí, sí, exactament és així. La qüestió és que a nivell penal, i si ens agafem el codi penal, i això l'advocada ho podrà explicar molt millor que jo, el que van fer aquests individus és un furt, és a dir, no hi ha hagut, no s'ha exercit la violència, per tant no és un robatori amb violència, ni tampoc hi ha hagut intimidació, és veritat que estem parlant d'un gos, i que al final el gos està doncs, mostrant-se carinyós o afectuós amb la persona que, que s'atansa a la tanca, pobret, doncs, sense pensar quin és el seu destí, no? Llavors aquesta persona l'arrossega i se l'emporta, és com si en un restaurant, ens deixem la bossa de mà al costat i ens roben el mòbil i nosaltres ni ens n'assabentem, no? Llavors és això, és un furt, no? No hi ha hagut violència, no hi ha hagut intimidació. En funció del valor que pugui tenir, ja sé que és molt trist que quan parlem d'un animal haguem de posar el valor, però al final, si recuperen en Lucky, el que els Mossos li preguntaran als propietaris és si tenen una factura per demostrar que han comprat aquest gos.
Clar.
Quin valor va tenir? Si els hi van regalar, és a dir, tot el que demostri realment el valor d'aquest animal. És sentimental, evidentment, té un valor increïble, no? Però a nivell penal necessitaran determinar si té, quin és el seu valor econòmic. Si, com tu deies, menys de 400 euros serà un delicte lleu de furt, més de 400, un delicte de furt. Però és veritat que altres vosaltres parlàveu de la llei animal. Clar, a la llei animal això contempla també que es pugui considerar una falta administrativa i que sigui multat per l'administració, però això va en paral·lel al Codi Penal. Per tant, jo entenc que seran dues vies, però m'imagino que l'advocada ens ho podrà explicar millor.
Ara, de seguida li preguntem, Anna, t'allibero ja, només amb una de les hipòtesis dels Mossos, que deien que possiblement havia estat un robatori per encàrrec. En saps alguna cosa?
No, és una de les línies que ells estan investigant. De fet, quan els hi preguntem com està el tema, es mostren molt, molt prudents, perquè, clar, com que els que suposadament ho poden haver fet no col·laboren, llavors no saben massa per on poden tirar. El que estan és revisant doncs, possibles recorreguts d'aquest vehicle, per si l'haurien deixat en algun punt concret i el poden recuperar. És a dir, ara l'objectiu, evidentment, és saber qui ho ha fet i per què ho ha fet, però l'objectiu principal, i això ho tenen molt clar, és recuperar aquest gos. I és veritat que ara tots ens hi hem abocat i la família està desesperada, però, com deia ella també, es roben molts gossos i potser no en som conscients. En aquest cas, com que hem vist les imatges, ens ha impactat molt i ho tenim molt present i tant de bo el trobin aviat.
Anna Ponsí, gràcies per aquesta informació. T'allibero ja una abraçada gràcies. I ens sentim aviat. Fins ara.
Bona tarda.
Núria, Núria, ja que tenim aquí, l'Anna Ponsí em feia referència amb això que acaba d'explicar l'Anna Ponsí, que explicava abans. Entenem que el Lucky o el Lucky l'han robat, l'han furtat, no l'han segrestat. Segons el Codi Civil de Catalunya, que és el que preval aquí, des del 2005 els animals són no coses. Per tant, clar, nosaltres amb l'Òscar ara dèiem, ostres, potser potser no és un robatori, potser és un segrest. Però, clar, les no coses...
No coses.
Com es qualifica no això,
coses,
Núria?
No coses. No coses és un... Bona tarda. No coses és un terme intermig que bé, que el legislador català va adoptar el 2005. El 2005 encara ens trobàvem en una fase molt pionera dels codis que començaven a reconèixer doncs, que no podien tractar els animals amb la classificació romana de sempre, no?, de coses i persones. I començava a ser molt obvi que no podíem incloure els animals, o si més no tots els animals, aquells que ens són més propers, a dins de la categoria de coses. Però, clar, tampoc semblava prudent incloure'ls a la categoria de persones, tot i que segurament molts dels que ens estimem molt, els animals amb els que convivim i els animals en general, doncs podríem proposar una categoria de persones amb uns condicionants específics per als animals, però vaja, no són persones tampoc, i és evident que no són coses. Llavors van arreglar amb el no coses, els animals que no són coses, no són béns, no són persones. Posteriorment...
Són éssers vius, sí. Éssers vius, sí.
Correcte. Posteriorment...
Estem parlant, perdoneu-nos, des d'un punt de vista ètic, aquí estem analitzant la legislació, eh?
Sí, però, sembla un gag de Monty Python, sí. Sí. Però, clar, té moltes implicacions, perquè en el moment en què tu definissis un animal, un ésser sentint, sentient, diguéssim, a la llei, t'hauries de replantejar tota la indústria agroalimentària. Clar.
Correcte, exactament, i segurament per sí, això clar. Doncs procuren ser, vaja, deixar-ho així una miqueta en el vacío, no? Posteriorment es va aprovar el Tractat de Lisboa, que aquest ja és una miqueta més específic i ens diu que els animals són éssers sensibles. Sentient beings. La traducció que s'ha fet al català és sensible. Molts aboguem per una paraula més específica que sigui éssers sentints, però vaja, de moment no ens la reconeixen i ens hem de quedar amb éssers sensibles, que és la mateixa definició que fa el Codi Civil espanyol o molt similar a la definició que fa el Codi Civil espanyol que es va modificar el 2021, que diu que són éssers vius dotats de sensibilitat. El que passa és que el Codi Civil, en tant a estatut jurídic dels animals, no s'aplica a Catalunya, perquè ja tenim un codi català que és el que nosaltres tenim d'aplicació i només apliquem a l'espanyol en allò que el català no regula. Per tant, a Catalunya no són coses. Tenim claríssim que no són coses. La Unió Europea, que està per sobre de la legislació catalana, ens diu que són éssers sensibles. Bé, doncs partim d'aquesta base. Llavors, Núria, segrestar... Me preguntava si podíem segrestar-los, eh?
Clar,
si podien ser...
Si es considera un segrest.
No es pot segrestar ara mateix. Només es poden segrestar persones, igual que només es poden assassinar persones, tot i que a vegades ens trobem en casos que claríssimament és un assassinat o un homicidi d'un animal. Legalment no podem parlar d'assassinat, no podem parlar de segrest, i tot just ara estem començant a parlar una mica, perquè tots fem la vista grossa, d'adopció. Perquè fins fa molt poc també ens deien, ei, alerta, un animal no es pot adoptar una persona.
Clar. Ostres. Clar. Ostres, que fort.
Llavors havíem de parlar de cessió de la propietat.
Uf, clar, perquè eren coses. Núria, ja que et tinc, quin càstig pot arribar a tenir aquest delicte de sustracció?
Depèn. A veure, aplicant el Codi Penal tal com el tenim ara, amb la modificació de l'any passat, ens podríem trobar fins i tot, i això, els advocats que ens dediquem a tractar amb animals diàriament, ja vam donar l'avís en el seu moment, que és que l'havíem modificat el 2021 ja el Codi Civil espanyol i reconeguent doncs, que els animals són éssers vius, deixant de banda la classificació que tenim aquí a Catalunya de no coses, però vaja, també és aplicable, el Codi Penal només reconeix el furt o el robatori de béns. I nosaltres ja hem dit que els animals no són béns.
Ostres!
Val? És a dir, ens podríem arribar a trobar...
Delirant.
Que no poguéssim ni tan sols aplicar-los els delictes previstos pel furt o pel robatori.
Ostres!
De moment
i tampoc no és allò,
aplicant...
no han entrat a casa, per tant, no és, ara no em surt en català.
Correcte. De moment s'està aplicant a l'allanamiento de morada. De moment s'està aplicant... doncs, per analogia al furt, però sempre ens podríem trobar aquell jutge que fos més papista que el papa i que fes una interpretació extensiva estricta del text i ens digués, és que no es pot robar una cosa que no és un bé. Es pot segrestar una persona i es pot robar un bé o es pot furtar un bé,
aquesta mena de buit però... o de redactat...
Sí, un buit legal.
Ambigu,
és un buit legal,
ens explica
sí, sí.
I és, el gran és nombre de robatoris,
vam...
no?
Clar, vull dir que vam donar... Que vam...
Clar, si les conseqüències són tan vagues, no?
Digues, Núria.
Clar, les conseqüències, en el supòsit, doncs, que es reconegués que estem parlant d'un furt, aquí entraria el que comentava del valor econòmic d'aquest animal. Com calculem el valor econòmic d'un... Això és, suposant sempre que utilitzem la via penal, eh? Com calculem el valor econòmic d'un animal? Per mi és molt complicat calcular el valor econòmic del meu gos. El meu gos és adoptat i jo vaig fer una donació de 150 euros, però el meu gos val molt més de 150 euros.
Clar.
Val, llavors, algunes associacions el que fan és, en les adopcions, és que en el propi contracte especifiquen que tot i que l'adopció comporta un donatiu de 200, 250, 150 euros, el valor que se li posen a l'animal entregat és de X euros. Normalment doncs, es posa un valor, per exemple, de 3.000 euros, o ja, doncs, perquè si passa qualsevol cosa, doncs, es reconeix un cert valor a l'animal. De totes maneres, el Codi Penal, en l'article 235, sí que hi ha un punt, que és quan parla de furts, i reconeix que en alguns casos al furt se li podrà agreujar la pena independentment del valor econòmic que tingui, del valor doncs, monetari que tingui, diu quan allò que ha estat furtat o quan aquell furt revesteixi especial gravetat atenent al valor dels efectes sostrets.
És a dir, el valor emocional.
D'especial consideració. Si jo hagués de portar un cas en el que ens trobéssim en una situació com la de Lucky, que espero que torni a casa seva com més aviat millor i totalment sa, doncs apretaria, i aquí moltes vegades els advocats que ens dediquem al dret animal som molt conscients i ho diem sense cap mena de rubor, que el que estem fent és història i que cada dia, cada pas que fem doncs és un pas més. Llavors apretaria perquè se me li apliqués aquest punt i no el de furt.
Clar.
I prou.
Clar. Però això també dependria de l'advocat
de les...
i després
correcte,
del jutge, no?
I del jutge. Sí, 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 això sempre depèn del jutge. I llavors també, depenent de les condicions en què torni l'aquí a casa seva, doncs es podria optar per, en comptes d'anar per la via del furt, anar per la via del maltractament animal.
Clar.
Esperem que torni i que torni bé, però si tornés doncs, amb alguna lesió o el que sigui, doncs potser interessaria més, en comptes d'anar pel furt, anar per el delicte de maltractament animal, així mateix com si no volem cap de nosaltres trobessin el cadàver del Lucky. Per altra banda, la llei 7/2023, que és la famosa llei de protecció dels drets i del benestar dels animals, aprovada l'any passat a nivell estatal, aquesta sí que reconeix la sostracció. I preveu unes sancions, que són econòmiques, però bé, aquestes ja piquen, perquè van de 10.000 a 50.000 euros.
Ep, això ja...
Bueno, però si pica, anem allà.
Llavors, tendim molt a anar a voler exercir la via penal, perquè, bé, doncs sí. Perquè sembla que és aquella que
la
és
justícia,
més...
justícia, no?
Més dura, més... Exacte, és la justícia. Però moltes vegades, amb els temes dels animals, ens trobem que la via administrativa, les sancions... són molt més... piquen més a la butxaca, doncs, de qui comet els...
Clar, el delicte, no?
En aquest cas, les infraccions, que ja no són delictes, sinó que són infraccions, són més agreujants per aquesta persona. Llavors, potser valdria la pena deixar de banda la via penal, que ens podem trobar amb una pena màxima, si ens reconeguessin això, doncs, que hi ha un valor especial que seria una presó d'una 3 anys, i anar-nos-en a la via administrativa i doncs reclamar una compensació econòmica.
Núria, no marxis encara, però li volia preguntar a la Maribel, la nostra experta en modificació de conducta i teràpies assistides amb animals. Maribel, el Lucky, el sostreuen, el treuen, el roben, el segresten de casa... Però els robatoris de gossos, per dir-ho d'alguna manera, també es produeixen en altres llocs, com per exemple parcs canins o les portes dels supermercats.
Ostres, bo.
En tens més dades d'això, Maribel?
Sí, de fet, amb la nova llei de benestar animal, una de les coses que diu és que ja no podem deixar gossos i gats com es feia abans, no? Llavors, clar, moltes vegades tenim aquesta idea de que entrem un moment i sortim en 5 minuts, no? Hem comprat, hem pagat i hem sortit. Però, clar, quan triguem a deslligar un gos?
Pues, 5 segons.
Trigar, 5 segons, i llavors encara que tu trigués molt poc, el fet de deixar un gos a fora fa que moltes persones, doncs, bueno, i recordem, en aquests moments hi ha gossos que són molt cars, i hi ha persones, doncs, que si a més és un gos simpàtic, que és un gos carinyós, o és un gos de raça, doncs mira que barat un surt, no?, deslligar un gos i emportar-me'l. Per això és tan sumament important xipar els gossos. Ho hem vist també amb el cas de València, no?, tots aquests gossos que s'han perdut i que per sort s'han salvat, vull dir que no han mort amb la riada ni res. O sigui, és l'única manera al final de saber aquest gos amb qui està vinculat. Imagineu que trobem un dia el Lucky o el trobem al jardí d'una altra casa i diuen no, aquest gos és meu. L'única cosa que tindran és si aquest gos està xipat i porta les nostres dades, no? Pues això, també es poden robar
però Maribel, perdona que t'aturi. El xip, és a dir, un cop porten xips i estan xipats al nostre nom, no es pot canviar de nom amb un veterinari que t'ho faci allò sota mans?
Sí, clar, però primer tens que conèixer un veterinari que t'accepti, perquè tu quan fas un canvi de nom de gos, o bé perquè l'adoptes, o bé perquè és una donació o el que sigui, tu necessites portar un paper signat per a l'antic tutor, vale? Llavors, clar que sempre pot haver un veterinari que estigui compinxat, un veterinari que és corrupte, com tot arreu, però en principi el veterinari dirà, escolti, jo necessito aquí la signatura, no?, de l'antic tutor, sí. Conforme es vol desfer d'aquest animal. És un impediment més. Jo no dic que amb xip, però és un impediment més. I a un moment donat podem demostrar que aquell gos era nostre. Bueno, mira l'historial, aquest gos, a nom de qui estava. Jo mai vaig signar un paper. En el tot cas, imagina't que trobem un veterinari que ens ho faci. També és molt important sempre tenir el gos controlat. Vull dir, jo entenc que si, per exemple, anem a un pipicant que a determinades hores del dia hi ha molta gent i tal, i el típic ens posem a xerrar amb el veí o amb les persones que van cada dia, ostres, no perdem de vista, perquè una, pot perfectament entrar algú, deixar sortir el gos en un momentet, i torno a dir, normalment els gossos que roben són gossos joves, gossos que possiblement puguin ser per criar, gossos que es puguin revendre fàcilment, per tant, tots tenim en cap quina mena de gossos segurament va dirigit.
Maribel, esterilitzar-los també és una segona font de protecció? A part de que sigui obligatori?
Clar, o sigui, si estem pensant que potser alguns d'aquests gossos els roben per cria il·legal o explotació, està clar que un gos castrat té menys possibilitats. O sigui, una femella que estigui... El que passa, per exemple, com saben que una femella està castrada?
Clar,
no ho saps.
La femella no pot saber-ho.
No ho saps.
El mascle sí, però una femella tu no saps. Tu te l'emportes, mira, si està esterilitzada, mala sort, doncs revendrem la gossa per pocs diners. Si no està esterilitzada, doncs tindrà cadells, vale? Vull dir, en aquest cas... Tampoc seria exactament així. En definitiva, bueno, els gossos són cada cop més preuats per tothom, per nosaltres i per els dolents, diguéssim. No ens oblidem d'ells, tinguem consciència de no deixar-los en llocs, que no els tinguem controlats, que estiguin sempre a la vista, ni se'ns acudeixi deixar-lo lligat un momentet perquè torno en seguida, no, o el gos
siguem
a nosaltres.
Siguem conscients.
I xipem-los, sobretot xipem-los.
Maribel Vila, experta en comportament animal, col·laboradora de la Tarda de Catalunya Ràdio, i Núria Murla, vicepresidenta de la Comissió de Protecció de Drets dels Animals del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Molt edificant i gràcies per les teves explicacions, Núria, també.
Me deixes fer una aportació final per reafirmar això que deia la Maribel?
Tens 10 segons.
Vinga, 10 segons. Penseu que un gos és un nen de 3 anys. O sigui, no podem esperar més d'un gos que d'un nen de 3 anys. De la mateixa manera que no deixarem un nen de 3 anys tot sol al carrer i que vagi i que ja sap tornar, doncs exactament el mateix amb el gos.
Sí, és que és així. Sí.
Núria, Maribel, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa a la tornada del butlletí. Anem als Estats Units, també parlarem amb en Garriga.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
La Fundació Lluita contra les Infeccions i la Fundació Metalquímia presenten el Concert Solidari.
Christmas for a New Life, amb la Sinfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Helena Gadel, Bet, Miqui Núñez, Mariona Escoda, La Pau, Joan Garrido i la Polifònica de Porreig.
El 12 de desembre, a l'Auditori de Barcelona. Lluitem junts contra l'Alzheimer. Entrades a auditori.cat.
Eduardo Chillida, Bárbara Hepworth, Henry Moore, Naum Gabo, Jorge Oteiza.
Vine a descobrir Art en Pedra, la nova exposició de la Fundació Catalunya La Pedrera.
Per primera vegada, les obres en pedra dels grans escultors del segle XX en un mateix espai, dialogant amb La Pedrera de Gaudí.
Fins al 2 de febrer. Més informació a artenpedra.lapedrera.com.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.